a Sumar Més Podem, que per primera vegada Podemos entraria en representació pròpia, en solitari.
Sí, jo crec que Feijó dona aquesta entrevista perquè sap que aquesta legislatura arribarà lluny en el sentit, diguéssim, de que durarà més del que ell en principi havia pensat, no? I per tant, jo crec que està fent passos a acceptar, no?, que això no s'acaba ara, no?, i que per tant necessita com a mínim un any més, diguéssim, no?, d'oposició per poder arribar al govern si és el cas, diguéssim, no? Per altra banda, jo també crec que evidentment, com deia la Sara, recordem fa, jo crec que un parell o tres setmanes, la presidenta de la Comunitat de Madrid deia alguna cosa així en una entrevista, precisament a La Razón, deia alguna cosa així com conjunts, nunca, no? I per tant, és obvi que Feijóo té en aquests moments un problema intern més que un problema extern. El seu problema està dintre de casa seva, no és el PSOE, diguéssim, està dintre.
Però extern, és a dir, Junts és un problema ara pel Partit Popular, no seria un
acte
fàcil.
No, jo ho deia, Junts és un problema pel Partit Popular.
Ara mateix sí.
Ara mateix sí, el que passa és que jo crec que precisament el que voldria, no, Feijóo és poder arribar a pactar amb Junts, diguéssim, des del meu punt de vista. I em sembla molt bé que Junts en algun moment ho pugui considerar, si ho considera oportú, diguéssim, no, perquè crec que Junts ha de tornar, diguéssim, a aquesta manera de fer, de dir, bueno, escolta, jo puc pactar amb els dos, no, com ho havia fet Convergència o com ho ha fet el PNB, no? I jo crec que Pedro Sánchez, per altra banda, el que ha d'acceptar, jo crec que ell ho ha acceptat, diguéssim, no sé si tot el Partit Socialista, però ell sí, i Salvador Illa també, que és que això és una majoria plurinacional, no?, plural, diguéssim, no? I el PSOE no podrà governar mai sense, diguéssim, la perifèria o els partits regionalistes, nacionalistes, digueu-li com vulgueu, no?, i Feijóo, una de dos, o no podrà governar perquè té a Vox i fa molta por i sempre guanyarà l'opció plurinacional, o algun dia potser podrà governar amb Junts.
Molt breu, David, que tinc el ministre ja esperant a l'altra banda. David.
Estic molt d'acord amb el plantejament que feia el Marc. El Feijóo, el que sap que no pot haver-hi alternativa, sap que no pot haver-hi moció de censura ni de la mà de Junts ni de la mà del PNB, això no és realista, però sí que sap que després de les eleccions catalanes l'escenari català és molt complicat. I sap que Junts sí que pot fer inestable la legislatura a base de votacions constantment, no? El problema del PP que té és que mentre estigui lligat a Vox no té marge d'aliances i hi hauria de ser per ells una font d'anàlisi important de que no es puguin relacionar ni amb Junts ni amb el PNB. I el Partit Socialista, que ha estat, diguéssim, el gran vencedor en termes de poder de tot el cicle, ha d'entendre que les parets mestres de la legislatura segueixen sent les que van néixer a les eleccions del 23 de juliol i que, per tant, ha de recalcular la seva estratègia en funció d'això, si no vol que el desgast sí que l'acabi matant.
Després en parlarem de tot plegat i també vull sentir a Paco Maruenda. Però abans, per parlar de la situació al Líban i d'altres temes internacionals, podem saludar a aquesta hora, 9:03, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez. Ministro, buenos días y gracias por acompañarnos.
Bon dia, buenos días.
¿Cómo está la situación ahora mismo en el Líbano y qué recomendación hace usted a los españoles residentes o desplazados en el Líbano?
La situación es de una extrema gravedad en estos momentos en el Líbano. Vemos los bombardeos, en estos mismos momentos se han producido bombardeos en el propio centro de Beirut, que es la capital, quiero recordar, de un estado soberano, y es muy grave porque está siendo desafiado muy directamente el derecho internacional y el derecho internacional humanitario. En estos momentos esos bombardeos no discriminan entre activistas de Hezbollah y los civiles. Llevamos ya más de 1.600 muertos en Líbano. Es muy, muy preocupante. Al mismo tiempo, estamos ya ante una escalada regional que no sabemos dónde va a terminar, porque vemos también que ayer Israel con decenas de aviones bombardeaba posiciones de los hutis en Yemen. Y por lo tanto todos sabemos lo que hay detrás de Hezbollah, de los hutis, que es Irán y ese eje de la resistencia islámica, como lo denomina Irán. Yo la semana pasada en Naciones Unidas Me encontraba por primera vez con mi nuevo colega, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, y le pedía contención. Le pedía contención a él y le pedía contención a todos esos grupos chiitas que tienen esa relación con Irán, pero lo que vemos es que la guerra se extiende regionalmente y todavía puede ir a más. Y es de extrema gravedad también porque, y lo constaté de primera mano la semana pasada en Naciones Unidas, hablando con todos los ministros de Asuntos Exteriores del mundo árabe, empieza a haber una frustración en el mundo árabe ante esta impunidad en el cual la violencia se extiende, nadie parece poder hacer nada. Los civiles palestinos, libaneses, son objetivo indiscriminado de los ataques y, por lo tanto, yo creo que Europa y España tenemos que liderar esa posición de paz y de respeto al derecho internacional humanitario. España lo viene haciendo desde hace muchos meses y eso nos lo reconocen todos los países del mundo árabe, donde en estos momentos España, como me dicen muchas veces mis homólogos árabes, salva la dignidad de Europa con esa posición de defensa de las Naciones Unidas. Ahí están nuestras tropas en Finul en estos momentos, en la línea azul, en el Líbano, defendiendo esa finísima línea que todavía queda y que separa la paz de la guerra total, y esperemos que dure todavía mucho tiempo. A los españoles que se encuentran en Líbano, hace ya tiempo que les hemos indicado que deben abandonar el país por los medios comerciales todavía existentes. Todavía queda una compañía aérea, Middle East Airlines, que tiene 3 vuelos semanales a Madrid. Existe posibilidad de salir por barco a Chipre, a Turquía o a Grecia. Y en estos momentos en los que vemos como la propia capital de Líbano, Beirut, está siendo bombardeada y zonas muy cercanas al aeropuerto, ese consejo se hace todavía más importante. Que abandonen el país, sobre todo aquellos que están pues de tránsito por motivos de turismo o de trabajo. Y al resto, que esté pendiente de las redes sociales de la embajada, que revisen sus correos electrónicos. Hemos enviado un correo electrónico a todos los residentes españoles que nos constan en nuestro consulado, solicitándoles que nos reconfirmen dirección, número de teléfono, porque por supuesto tenemos un plan de evacuación hecho, preparado, para el momento en que haya que hacerlo. Y a cualquier español que planeara viajar a Líbano en próximas fechas, lo desaconsejamos totalmente. Desaconsejamos viajar a Líbano bajo cualquier circunstancia. Y después a esos casi 700 militares españoles que se encuentran en estos momentos en la línea de demarcación bajo bandera de las Naciones Unidas, incluido el general Arnoldo Lázaro, que es el que dirige toda la fuerza de varios miles de hombres de distintas nacionalidades bajo bandera de Naciones Unidas, toda mi solidaridad y todo mi afecto por esa labor impagable que hacen en favor de la paz y la defensa del derecho internacional en estos momentos en que ambos no es que estén cuestionados, sino que están directamente atacados, y trasladarles que el Gobierno de España y yo como ministro de Asuntos Exteriores estaré siempre a su lado, porque estaré siempre al lado de Naciones Unidas y de la defensa del derecho internacional y de la protección de los civiles indefensos.
¿Pero tiene previsto, por ejemplo, enviar aviones del ejército para facilitar las salidas?
Mire, por motivos de seguridad, evidentemente, no voy a dar detalles sobre ese plan de evacuación, que, insisto, no está activado ni nosotros ni ningún país del mundo. En estos momentos sigue habiendo medios comerciales para poder abandonar el país, y lo que nosotros aconsejamos es que se usen esos medios comerciales. Simplemente trasladar a esa colonia, no es una colonia muy grande, es algo más de 1,000 personas, que ellos saben, porque los hemos estado contactando durante estos días por distintos medios. Aquellos que todavía no hayan sido contactados, por favor, que estén pendientes de su móvil y revisen el correo electrónico para contestar ese mensaje en el que pedimos que nos certifiquen si la dirección y el teléfono que nos consta en el registro consular es correcto, tranquilizarles y decirles que tenemos un plan de evacuación, como lo tenemos en todas las embajadas del mundo, y hemos demostrado esta nueva política exterior que llevamos aplicando desde hace 3 años, si algo demuestra es que los españoles están protegidos bajo cualquier circunstancia. Lo hicimos en Afganistán en circunstancias muy dramáticas. Lo hicimos en Ucrania en circunstancias muy dramáticas. En Níger, en Sudán, en Tel Aviv, en Gaza, y por lo tanto Líbano no va a ser una excepción. Hay una política exterior en estos momentos que defiende claramente los intereses de España y, por supuesto, protege a los españoles bajo cualquier circunstancia allí donde estén. Pero permítame que no le dé detalles por la propia seguridad de la operación, si tuviera que ponerse en marcha, y de los españoles que se van a beneficiar de ella.
¿En qué punto se encuentran sus relaciones con Israel?
Nosotros tenemos una relación fluida con Israel. La Embajada de España en Tel Aviv, nuestro consulado en Jerusalén, funciona con normalidad, exactamente igual aquí en Madrid, donde la Embajada de Israel funciona con total normalidad. La semana pasada en Naciones Unidas aproveché esa semana para reunirme con algunas de las principales organizaciones judías, norteamericanas y mundiales. Eso no quita que España va a decir las cosas como deben de ser, porque España defiende el derecho internacional, y ese derecho internacional es vinculante para todos. Las decisiones del Tribunal Internacional de Justicia, cuando dice que la guerra en Gaza debe de parar, son vinculantes para todos, también para Israel. También me reuní la semana pasada en Naciones Unidas con el fiscal general de la Corte Penal Internacional, el fiscal Khan, que agradeció todo el apoyo que le prestamos, incluido el apoyo financiero para que pueda hacer sus investigaciones en Gaza y en muchos otros sitios, también en Ucrania. Y también la Corte Penal Internacional nos vincula a todos, desde luego a España, sus decisiones. España es uno de los miembros fundadores del Estatuto de Roma. Y yo lo he dicho muchas veces, el pueblo español es un pueblo amigo del pueblo de Israel. Y cuando nosotros tomamos las posiciones que tomamos, también tenemos en cuenta las legítimas aspiraciones de seguridad de Israel. Pero al mismo tiempo, el impedir que entre la ayuda humanitaria sin ningún obstáculo a la población civil de Gaza, no hacer caso a las decisiones del Tribunal Internacional de Justicia o bombardear Beirut sin diferenciar entre milicianos de Hezbollah y civiles, todo eso son violaciones claras del derecho internacional. Y eso nos resta, que nosotros hemos condenado con total contundencia, ahora que nos acercamos a la efeméride trágica de un año, hemos condenado con total firmeza el ataque terrorista de Hamás, o condenamos los lanzamientos de cohetes de Hezbollah sobre territorio de Israel. Y por lo tanto, si alguien espera de España que reduzca el tono de su voz o que no enarbole bien alta la bandera de la paz, ya le puedo decir que pierda toda esperanza. España va a apoyar ambas cosas.
Y no se han autorizado tampoco las nuevas licencias de exportación de armas, ¿no?, desde hace un año.
Por supuesto, desde el 7 de octubre no se dan nuevas licencias de exportación de armas y tampoco permitimos en estos momentos que haya escalas de barcos en nuestros puertos que tengan como destino final Israel y cuyo cargamento sea armamento. Y yo creo que la situación en Líbano lo que demuestra es que esa decisión que hemos tomado y que la política exterior de España mantiene con firmeza fue y sigue siendo acertadísima. Lo último que necesita en estos momentos Oriente Medio son más armas. Lo que necesita es más paz.
Pero no tenemos información, ministro, de lo que pasaba antes del inicio de la guerra, por lo que hace la exportación de armas. ¿Esto va a cambiar? ¿Vamos a tener información?
Siempre hemos tenido información. Hay todo un registro y unas comisiones interministeriales donde se autorizan esas operaciones de venta o no de armas. Así fue como decidimos no conceder nuevas licencias de exportación de armas. Hacía mucho tiempo, de todas formas, esto lo quiero clarificar, que España no vendía armamento a Israel. Lo que se ha hecho es restringir todavía más cualquier material que pueda tener un uso final armamentístico.
Venezuela también ha centrado los titulares de los últimos días. Este fin de semana, por ejemplo, ha habido movilizaciones en centenares de ciudades de todo el mundo para pedir el reconocimiento de Edmundo González como ganador de las elecciones. ¿España le va a reconocer más pronto que tarde?
Mire, el jueves pasado en Nueva York, Estados Unidos convocó una reunión sobre Venezuela y un comunicado que yo creo que es conocido por todos ustedes, de 40 países entre los que estuvo España. Yo tuve una participación muy activa en esa reunión. Y todos estuvimos de acuerdo. Todos estuvimos de acuerdo en que es la voluntad democráticamente expresada de los venezolanos la que debe de triunfar. Que hay una línea roja absoluta, que es la integridad física, la libertad de expresión, de manifestación, los derechos políticos de todos los venezolanos, pero muy especialmente de los líderes opositores. Es algo que yo les trasladé desde el propio 29 de julio a Edmundo González y a María Corina Machado, esa defensa que hacíamos en todo momento de ellos. y al mismo tiempo tomaron la palabra tanto el representante del panel de expertos de Naciones Unidas que hizo observación electoral como una representante del Centro Carter, y lo que ambos expusieron es que de los resultados que ellos habían podido verificar, es decir, del muestreo de actas al que habían tenido acceso, lo que eso demostraba es que quien había tenido la mayoría de votos era Edmundo González. Sin embargo, ningún país, ninguno, yo estuve en aquella reunión, y había países que tenían posiciones favorables, por supuesto, a que avance la voluntad democrática de Venezuela, pero con matices distintos. Ni, por supuesto, el comunicado, que es público, lo pueden consultar en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores. Ningún país habló del reconocimiento de Edmundo González. La posición de la Unión Europea, de la que España es parte, y es parte activa, tampoco es esa. Y por lo tanto nosotros nos mantenemos dentro de la posición común. El esfuerzo en estos momentos, el esfuerzo de aquellos que quieren apoyar a los venezolanos, no de aquellos que quieren apoyarse en los venezolanos para hacer baja politiquería interna, debe ser favorecer el diálogo, favorecer la negociación entre la oposición y el gobierno. Porque al final la solución solo puede ser entre venezolanos, solo puede venir desde dentro de Venezuela. Y tiene que ser pacífica, y tiene que ser democrática.
Por cierto, la situación actual de los dos detenidos vascos en Venezuela, ¿cuál es?
Hemos tenido ya confirmación, lo tuvimos a finales de la semana pasada, hemos tenido confirmación oficial de su detención, de los cargos, y vamos a tener ya la posibilidad de ejercer la protección diplomática y consular. Yo, en el mismo momento en el que tuve conocimiento de esa notificación oficial, yo le exigí al canciller venezolano que esto tenía que ser así en varias ocasiones, la última en las propias sedes de Naciones Unidas. Hablé con las familias de ambos y se lo trasladé también al Lehendakari. Por lo tanto, ya tenemos la confirmación oficial de identidad, de cargos, y vamos a poder ejercer sin ninguna duda, y eso lo he dicho desde el primer día, toda nuestra protección consular y nuestra protección diplomática para que estos dos compatriotas que están injustamente retenidos en Venezuela puedan regresar donde siempre tuvieron que estar, que es junto a sus familias.
¿Qué cargos tienen?
Me va a permitir que sobre eso no dé detalles. Tenga en cuenta que ahora viene un momento muy delicado en el que yo tengo que poder trabajar con tranquilidad, y todas esas personas tienen también derecho a la intimidad. Sus familias lo saben, y en todo caso serán ellas las que trasladen cualquier información que quieran o no quieran al respecto.
Pero puede haber novedades en las próximas horas.
Yo espero que estén de vuelta lo antes posible. Yo lo dije desde el primer día. Estas personas no tienen nada que ver con ningún organismo público español, mucho menos con el CNI. España no realiza ningún tipo de movimiento de desestabilización política o golpe de Estado en Venezuela, como injustamente nos acusaba tanto el gobierno de Venezuela, por un lado, como Alberto Núñez Feijóo, por otro, al que, por cierto, han pasado ya casi dos semanas desde que conoció el comunicado de Edmundo González, desmintiendo las palabras de Alberto Núñez Feijóo sobre la actuación del embajador de España y la embajada de España, y no le he oído todavía que pida perdón al Servicio Exterior de España y a esos más de 5.000 hombres y mujeres que en el mundo entero lo único que hacen es servir a causas humanitarias, a la paz y a los intereses de España. Eran palabras muy gruesas, tanto desde el gobierno venezolano como por parte del Partido Popular, porque parecían golpes de Estado de distinto signo. Entonces, yo lo dije muy claro, estas dos personas no tienen nada que ver con ninguna de esas cosas y están injustamente retenidas en estos momentos y, por lo tanto, tienen que ser liberados lo antes posible. Desgraciadamente, desde que yo soy ministro de Asuntos Exteriores, no es la primera vez que me encuentro con una situación así. Recuerdo Juana Ruiz en Israel, o los dos ciudadanos que tuvimos injustamente retenidos en Irán durante un año y medio. En todos estos casos, todo se resolvió felizmente, y yo, desde luego, no voy a escatimar esfuerzos para que esta sea exactamente la misma situación lo antes posible.
Déjame preguntarle, ministro, por la lengua catalana, ¿la presidenta del Parlamento Europeo le ha respondido su carta?
No, no me ha respondido todavía, pero estamos ya en contacto para tener un encuentro con ella. Esa carta no tenía como objeto que ella me conteste en sí. No, yo no busco tener una relación epistolar con la presidenta del Parlamento Europeo. Lo que busco es tener un encuentro con ella y que lleve a un orden del día del Parlamento Europeo, ahora que hay una nueva mesa, y una nueva relación de fuerzas dentro del Parlamento Europeo, el uso del catalán. Pero sobre esto quería hacer varias puntualizaciones. Cuando hablamos del catalán en Europa, hablamos de muchas cosas. El objetivo final, principal y primordial que yo tengo como ministro de Unión Europea es la oficialidad del catalán en Europa. Y eso no se decide en el Parlamento Europeo, eso se decide en el seno del Consejo Europeo. Y a eso hay una solicitud de España en base a muchos elementos. El principal es los propios tratados fundacionales de la Unión Europea que establecen el multilingüismo como un objetivo y un valor a defender por la Unión Europea y la defensa de la identidad nacional de los países. Y yo he dejado claro a todos mis colegas que la identidad nacional de España es plurilingüe. Y por lo tanto, si nosotros utilizamos nuestras lenguas cooficiales en el Parlamento, si nosotros las tenemos reconocidas en nuestra Constitución, si nosotros estamos dispuestos a hacer frente al coste para que a nadie le suponga un problema económico, esas lenguas deben de ser oficiales y deben de estar recogidas en los tratados de la Unión Europea. Y hace ya muchos meses, esto arranca de un acuerdo al inicio de la legislatura con Junts, hace ya muchos meses que estamos trasladando, hablando con aquellos países que por distintos motivos son más reticentes. Y en estos momentos yo solamente veo que queda una reticencia, que es la reticencia política, que es la reticencia de aquellos países que están gobernados sobre todo por Partido Popular Europeo en coalición con la extrema derecha, y por eso yo sistemáticamente le digo al Partido Popular que deje de poner obstáculos a esto, que nos ayude en Europa. Pero independientemente, con Partido Popular o sin Partido Popular, yo estoy seguro que lo conseguiremos. Y si no, yo estoy dispuesto a llegar al Tribunal Europeo.
Si es político,
estoy dispuesto a llegar al Tribunal Europeo de Justicia, si hiciera falta. Entonces, lo que vamos a negociar es políticamente con cada uno de los estados, porque no hay obstáculos reales. Es decir, el hecho de necesitar nuevos traductores no es un problema. Existen esos traductores y hoy en día, con los nuevos sistemas digitales, la traducción es algo muy fácil. El coste no es un problema, porque España está dispuesto a asumirlo. Aquel que tiene miedo de que esto pueda ser un precedente tampoco es un problema, porque nosotros hemos puesto una serie de elementos que solamente cumple España, que las lenguas estén en la Constitución, que las lenguas se usen en el Parlamento, que las lenguas tengan acuerdos administrativos con las instituciones europeas desde hace más de 15 años, que el Estado esté dispuesto a asumir su coste. Por lo tanto, todo el mundo puede estar muy tranquilo. Y si la negociación es política, bueno, pues nosotros revisaremos aquello también en lo que otros estados necesitan nuestra ayuda, para decirles que no se puede pedir nuestra ayuda cuando no se ayuda a España en algo tan vital, tan nuclear, tan existencial como es nuestra identidad nacional, que es plurilingüe. Eso es la oficialidad, que, como le digo, es una cosa que arranca de un acuerdo con Junts, el inicio de la legislatura. Mucho antes yo ya había enviado una serie de cartas a Roberta Metsola, a la legislatura del Parlamento Europeo anterior, solicitándole un acuerdo administrativo en el Parlamento Europeo. No son cosas excluyentes, es decir, no es porque se consiga una que no se puede conseguir otra, ni si te dan una ya no puedes pedir la otra. Son como caminos paralelos. Lo que yo he hecho ahora, he enviado una nueva carta en el momento en que se iba a producir la primera votación del nuevo Parlamento Europeo, que ha sido ahora los primeros días de septiembre, para decir a Roberta Metsola que lo que la solicité la legislatura del Parlamento Europeo anterior, lo sigo solicitando en este. La novedad de esta carta es que le pido ya que acudamos a un orden del día. No tiene que ser mañana, evidentemente. Uno va a las votaciones cuando sabe que las puede ganar, pero que esta legislatura no puede terminar sin que eso se lleve a la mesa, porque es una decisión de la mesa.
¿Pero trabaja usted en la posibilidad de que esto antes de un año esté aplicado?
Yo, desde luego, trabajo con la posibilidad de que sea lo antes posible. No tengo la bola de cristal porque no depende de mi mano. Si dependiera de mi mano, esto estaría zanjado hace mucho y el catalán sería una lengua oficial dentro de la Unión Europea. Todos los embajadores de España en la Unión Europea, absolutamente todos, tienen instrucciones por escrito con argumentario para acudir tanto a las oficinas de los primeros ministros como de los ministros de Unión Europea y hacer todas las gestiones. Exactamente igual el representante permanente y la representación permanente de España en la Unión Europea. Y tanto yo como el secretario de Estado de Unión Europea no dejamos pasar un encuentro con nuestros colegas europeos para no plantearlo. Ahora lo que busco es tener un encuentro con Roberto Metsola, que probablemente lo tendremos este mismo mes, y analizar la relación de fuerzas dentro de la mesa del Parlamento Europeo para analizar y ver ese voto. Y desde luego hablamos con las fuerzas políticas en el Parlamento Europeo también para sensibilizarles hacia la posibilidad de que esto ocurra. Por lo tanto, hay distintas iniciativas en torno al catalán en Europa que no son excluyentes, pero desde luego el gran objetivo, y es un objetivo irrenunciable para mí, es un objetivo de política exterior de España. En la última conferencia de embajadores, de todos los embajadores de España en el mundo, cuando me dirigí a ellos y les daba instrucciones sobre cuáles deben ser los grandes ejes, este era uno de ellos, promover la oficialidad del catalán en Europa y promover el catalán y el resto de lenguas cooficiales, por supuesto, también allí donde haya institutos Cervantes y hagan actividades de tipo lingüístico o cultural. Y como le digo, si hiciera falta, pero todavía estamos lejos de eso, confío que no haga falta, acudiríamos al Tribunal Europeo de Justicia, porque al final se trata de introducir esas lenguas en los tratados.
Este asunto, ministro, ¿usted teme que pueda poner en riesgo la legislatura?
¿El catalán en Europa?
Sí.
No debería. No debería. El gobierno español está haciendo todo lo que está en su mano. Es algo que no depende del gobierno español exclusivamente. El gobierno español está haciendo todo lo que tiene que hacer para hacerlo avanzar, pero necesitamos la unanimidad en el Consejo. Tal vez ese cálculo se lo hagan otros. Tal vez esos gobiernos del Partido Popular Europeo se hagan ese cálculo. Y sea por eso que siempre digan que no.
Bueno, las encuestas, por ejemplo, hoy del periódico también hacen este cálculo que usted dice. Que dan la mayoría al Partido Popular y a Vox.
Cuando lleguen las elecciones, esa será la verdadera encuesta. He visto tantas veces encuestas que daban un resultado y luego aquí seguimos, ¿verdad?
Sí, sí.
Entonces no conozco esa encuesta del periódico, pero en fin, no creo que esa encuesta tenga nada que ver con el catalán en Europa. En cualquier caso, yo lo que sí le puedo decir es que me empleo a fondo en una cosa que es nuestra identidad nacional, que es que se reconozca y se proteja en Europa. Como dicen los tratados fundacionales, que hablan de la defensa del multilingüismo y de la identidad nacional de cada país, la nuestra es plurilingüe, en Europa. Que todos los obstáculos que se han ido poniendo los hemos ido venciendo, el precedente, el coste, lo que algunos estados legítimamente indicaban. Y ya solo queda uno, el político, y siempre tiene el mismo color. Y no lo entiendo, sinceramente, porque la identidad nacional española es mía, pero también es de los miembros del Partido Popular, que también tienen la misma identidad nacional que yo, y esa es plurilingüe, para mí y para ellos.
Ministro de Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, gracias por acompañarnos y que tingui un buen día.
Gracias, gracias.
El matí de Catalunya Ràdio.
Connectem ara amb el Corte Inglés per saber totes les novetats. Bon dia.
Hola, bon dia. Que bé que et va el Corte Inglés, i especialment ara, que torna el finançament total, només per clients amb targeta El Corte Inglés. Des d'una bossa fins a un televisor, o la nevera americana, el sofà, per tot el que t'agrada, pel que puguis necessitar, finançament total, fins a 12 mesos per pagar, en electrònica, electrodomèstics, moda, llar, rellotgeria, joieria, esports... a més, no carreguis tu les bosses. Gràcies al servei Carta de compra, que et permet recollir i abonar en un sol punt totes les teves compres. I així ho pots finançar tot en un sol tiquet. Aprofita el finançament total a la botiga web i app del Corte Inglés, el finançament que et va més bé. Fins dijous, 3 d'octubre, per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions a elcorteinglés.es. Ah, i torna la Woman Race El Corte Inglés de Tarragona. Diumenge 20 d'octubre, vine i participa en aquesta cursa solidària a benefici de l'Associació contra el Càncer de Tarragona. Inscriu-t'hi a womanraceelcorteinglés.cat. El 20 d'octubre, correm contra el càncer, t'hi esperem. I res més per avui. Adéu-siau.
El matí de Catalunya Ràdio.
Tens el cotxe avariat a la carretera? Prem el botó RAC i sabrem on ets. Contracta la nova assegurança connectada RAC amb un dispositiu d'emergència que geolocalitzarà la teva ubicació. Només has de prémer el seu botó RAC. No cal ni que ens truquis i vindrem encara més ràpid. Assegurança de cotxe connectada RAC. La millor protecció.
RAC. I som per ajudar.
Quim Masferrer, què hi posem?
Uf, avui estic...
Un Colacao calentet?
Mira que ets bona gent.
Què et dic jo sempre? Que estàs a un Colacao?
De veure les coses d'una altra manera.
Equiliqua, aquí el teu Colacao.
A principis dels 70 vam llançar la primera targeta de crèdit al nostre país i el primer compte per a dones. Ja als 90 i començaments del nou segle, les empreses creixien a l'exterior i ho van fer amb elles. El 2017, amb la nostra app, vam assolir el lideratge internacional en banca mòbil. I un any després, ens vam comprometre a canalitzar 300.000 milions d'euros cap a finançament sostenible fins a 2025. Ho vam fer llavors i ens ho tornem a preguntar avui. Quin banc necessita el món ara? BBVA. Avancem?
Aquesta nit, humor amb Andreu Buenafuente.
Podríeu explicar com us vau casar?
El Pedraforca, a dalt.
Quan ja comences una relació així... Només pot anar cap avall.
Cap avall.
Vosaltres mateixos, aquesta nit a la plataforma 3CAT i a TV3.
Carles, la mare ha tornat a caure, som a l'hospital.
Buf, hem de trobar una solució.
Tranquil, he trucat a Cuideo i ben aviat tindrem un cuidador a casa.
Cuideo és la solució més ben valorada del sector amb cuidadors professionals. Contacta'ns ara. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
S'escriu millor preu garantit. Es pronuncia Trainline. Descarrega't l'app de Trainline i estalvia comparant milers de trens i tarifes. I si trobes un bitllet de tren més barat en un altre lloc, et retornem la diferència. Millor preu garantit. Consulta condicions a la web. Els millors viatges comencen en Trainline.
Si és el meu propòsit, el meu projecte, si són les meves idees, els meus valors, els meus objectius, si és la meva empresa, si és la meva vida... Per què la decisió d'amb quins bancs vull treballar no hauria de ser també meva?
Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
Aquest núvol d'aquí sembla un vaixell. Imagina despertar al mar i descobrir en un sol viatge moltes destinacions. Imagina un món ple d'espectacles i diversió. Perquè aquest creuer que t'imagines a Viatges al Corte Inglés el tenim. Aconsegueix un estalvi de fins a un 60% amb la teva reserva anticipada. Creuer fantàstic. No és un somni. És el teu creuer. Viatges al Corte Inglés.
Som en tertúlia al matí de Catalunya Ràdio, en David Madí, Paco Maruenda, Sara González, Marc López Plana. Valoracions de les paraules del ministre sobre el català, David?
Bé, el ministre ha volgut enviar un missatge molt nítid, un missatge que és evident que té un destinatari, que és Junts, que és ens hem posat les piles. Aquest és el missatge que clarament ha volgut donar. Crec que ha argumentat prou bé. Jo crec que, com deia fa bastant de temps, e pur si move, és un dels objectius de les legislatures simbòlics que s'han posat. I bé, jo crec que vinculat al que dèiem abans de la inestabilitat que pot produir la relació amb Junts, aquest és un tema important, i jo crec que aquestes setmanes que hi han hagut fan que es posin les piles a complir coses ja acordades, no? I jo crec que aquest és el missatge que volia donar. De l'altre, sobre Israel, m'he quedat bastant més preocupat perquè clarament doncs, Espanya es situa dins de les parets mestres en política internacional, es situa en l'eix islàmic, clarament. Ha fet servir una cosa que a mi m'ha semblat tremenda, que era referir-se a Iran com a l'eix de resistència islàmica. Aquesta és una terminologia absolutament impròpia a Occident, però, bueno, en fi, també t'he de dir que, en termes de política internacional, el que pensi Espanya sobre aquest conflicte és absolutament irrelevant.
Paco Maruenda.
Bueno, jo coincideixo amb això i amb l'altre, la irrelevància d'Espanya és absoluta, no? És a dir, no pinta res de res de res, no? És a dir, Israel considera una part, Estats Units també, és a dir, que forma part del que el suport més desaforat de les posicions àrabs, no? Condemnant a Hamas, evidentment, i Torà, etcètera, no? Del tema de la llengua al Parlament Europeu, és fascinant, no? Molt fascinant el fervor del convers que té el Sánchez, no? En tot, és a dir, ja sabem que el president del govern no té principis municipis, no té cap credibilitat en aquell terreny, i tot depèn del que li exigeixin, no? Perquè no fa tant, vull recordar que la posició del Partit Socialista a Europa i a Espanya era no, és no. És a dir, això de dedicar-se ara a criticar i atacar el Partit Popular forma part de l'argumentari més safio, no?, i més burd que té el Partit Socialista, però bueno, no passa res. I també mostra la irrelevància d'Esquerra Republicana de Catalunya, que no pinta res. És a dir, al govern només li interessa el que sigui intentar, com sigui, perquè està desesperat. Jo entenc totes aquestes coses que dèieu a la primera part de la tertúlia sobre el PP, el Feijó, que té problemes. A veure, qui té problemes de veritat i greus és Pedro Sánchez, no? Deixem-nos d'històries. Té problemes amb el tema de Begoña Gómez, amb el tema del seu germà, amb el tema de les corrupteles d'Àvalos i la seva amigueta que viatjava a costa de l'Estat. És a dir, aquests són els problemes que té el Pedro Sánchez, no? A més de tot el que és una política internacional exterior, que és un desastre, no? És a dir, amb el Sàhara, amb Venezuela, és a dir, és tot caòtic, no? Però, bueno, escolta, mentre tingui el suport de l'esquerra política i sobretot mediàtica, que és molt important i molt potent, pues intentarà sobreviure, però la legislatura no depèn del Feijó, sinó que depèn del propi Sánchez i dels seus problemes.
Mm. Sí, és veritat, el Pedro Sánchez té problemes, però està a la Moncloa i el PP no, sí, que és l'autèntic drama en aquests moments del Partit Popular, i que l'única manera que té, o l'única suma viable que té en aquests moments per accedir a la Moncloa és de la mà de Vox, que ja veiem bueno, com han funcionat les aliances de Vox en les comunitats autònomes on van pactar. Dit això, és veritat que el ministre clarament busca refer ponts amb la relació amb Junts des d'aquella reunió que van fer a Suïssa fa 10 dies i que realment doncs, no van aconseguir teixir o reteixir confiances. I venim d'una setmana justament en què s'han produït molts gestos per part del govern de Pedro Sánchez per intentar acostar-se Junts. Ja no és només la carta a Roberta Metsola, sinó també el fet de que s'hagi retardat la votació de l'objectiu de dèficit, que Pedro Sánchez digui fins i tot que esperarà el Congrés de Junts i d'Esquerra per poder negociar els pressupostos, la desclassificació molt important dels documents del CNI sobre els atemptats del 17 d'agost, les compareixences ara sí votades de Rajoy a la Comissió de l'Operació Catalunya. Vull dir que venim d'una setmana on el PSOE està fent mans i mànigues per intentar acostar-se Junts, i ara és veritat que també el ministre Álvarez, amb aquestes paraules que ha dit, que és un objectiu irrenunciable aconseguir l'oficialitat del català, fins i tot disposat a arribar al Tribunal Europeu de Justícia per defensar aquesta qüestió, no?, que em sembla pujar un grau més, és evident que això s'explica per política domèstica, per política interna, per la necessitat que té Sánchez de refer la majoria de la investidura. Sobre el català en concret, sí que volia recordar que, com deia el ministre, hi ha dues vies en paral·lel. Una cosa és l'oficialitat del català, que es necessita la unanimitat dels 27 membres del Consell, però després està la qüestió de l'ús del català, com deia ell, que això depèn d'una votació de la mesa, que és veritat que hi ha opcions reals en aquests moments de que es pugui obtenir majoria.
Que això seria per fer servir el català.
Exacte, en els plens. Són 14 membres més la presidenta Roberta Metsola.
Però això no vol dir que el català sigui oficial, eh? Això només vol dir que es podria fer servir el català.
L'oficialitat és l'estadi màxim de reconeixement de la llengua. L'altra cosa és l'ús. Però és veritat que la via de l'ús és la més fàcil i ràpida d'aplicar. Al final això
necessites
depèn.
Majoria. En canvi, de l'altra manera, necessites que tots els estats hi votin.
Exacte. Estem parlant d'una majoria entre 14 vots, més la presidenta Metsola, que té també el seu vot de qualitat, i hi ha, en aquests moments, 5 socialistes, un dels Verds i un de The Left. És a dir, sumen 7. Els hi faltaria un vot que vindria de la mà dels liberals, i creuen en aquests moments els socialistes que el fet de que Ciutadans ja no formi part d'aquest grup liberal, que el grup liberal forma part, per exemple, el PNB, doncs és més fàcil aconseguir aquest suport que falta. Per això el conseller Duc deia la setmana passada: esperem aconseguir-ho d'hora, perquè pot ser qüestió de mesos, si realment Roberta Metsola accepta posar-ho a l'ordre del dia, aquesta votació.
Marc, breument, sisplau.
Sí, no, només per dir tres coses molt ràpides. Una, sobre el tema del català, i em sembla un tema, diguéssim, simbòlic, i de fet a mi realment el que m'agradaria és que el PP i el PSOE estiguessin d'acord amb això. És a dir, no? Que no fos, diguéssim, un partit petit com és Junts en aquests moments, no? O Esquerra Republicana, no?
Que sigui... Però el PP no hi té res a guanyar, en canvi el PSOE sí.
No, PP, però el que hi té a guanyar és Espanya, no? És a dir, des del meu punt de vista, el que té a guanyar amb una cosa d'aquestes característiques és Espanya, i el fet de que el PP i el PSOE, tots dos, reconeguin que Espanya és una nació de nacions i regions. diguéssim, no? I això és una cosa que crec que a poc, no? Es va instal·lant d'una forma, diguéssim, potser no és la millor, no? Perquè és a base de pactes, a base de... No? A base de necessitats, clar. A base de... No? Però al final, diguéssim, no? Hi ha una qüestió d'aconseguir una sèrie d'objectius que en aquest cas em sembla més simbòlic que una altra cosa. Però vaja, perquè a mi em sembla que el català el té un problema a Catalunya, no fora de Catalunya. Però bueno, en tot cas, dos, molt ràpidament. La política internacional és política domèstica, no? Ho veiem ara cada dia més, no? Venezuela, per què es converteix en un tema fonamental per Espanya? Doncs perquè hi ha algú que està intentant també treure vots, no?, de molts veneçolans que voten ja a Espanya, diguéssim, no? I per tant, això s'acabarà convertint en un tema, no només Venezuela, tots, Mèxic, ara mateix, no?, s'acaba convertint en un tema de política domèstica. I després, tres, jo tothom sento parlar de que el PP té problemes, i jo ho he dit abans, i els té. El Pedro Sánchez en té, sí, evidentment en té, però és que no sento parlar de que Junts tingui problemes. Junts té un congrés d'aquí uns dies, no saben com organitzar-se, diguéssim, internament, i dos, no té cap incentiu perquè el govern de Pedro Sánchez caigui. Això de que amenacen, ho sento molt, però amenacen, però la realitat és que no té cap incentiu per fer caure el govern de Sánchez. Home, és que ells mateixos tindrien un problema si deixessin el govern de Sánchez.
Sí, és veritat que potser esperaven arribar a aquest congrés, David, amb l'equació Puigdemont resolta, i ara mateix Puigdemont l'amnistia no se li està aplicant, per tant, tot això pot distorsionar també aquest congrés.
Sí, és aquesta cosa que passa a Espanya, que les amnisties no amnistien, no? És una cosa bastant singular, no? Portem no sé quants mesos i encara falten molts, la immensa majoria de la gent pel qual s'ha fet aquesta llei per amnistiar-les, que no estan amnistiats, amb una revolta judicial pública i evident. Respecte al que deies, jo crec que és veritat, el tema de la llengua és un problema a Europa, però és un problema a Espanya. És un problema perquè, si no és per conjuntura, això no s'arregla, no? I jo crec que ja arribarà un moment, i s'acabarà plantejant, n'estic segur, que hi haurà d'haver-hi una llei de protecció del català i de reconeixement del català a nivell espanyol. Val? Que aquesta és una peça jurídica que falta des d'un punt de vista...
La llei de llengües, tan àmpliament pregonada i no executada.
Bueno, doncs no sé si la llei de llengües o una del català específicament, però s'ha de resoldre primer aquest tema a Espanya d'una per totes, perquè això donarà molta força amb altres temes, i normalitzarà i ho farà part de les coses que els grans partits han de compartir amb això. Jo crec que el PP, amb el tema de la llengua, porta equivocat tota la vida, és incapaç de veure el mal que li fa això, però vaja, allà ells és el seu tema. I una cosa amb el que deies sobre la relació entre el PSOE i Junts. Evidentment, Junts jo crec que no té la maniobra de la moció de censura, no la té per interès propi ni ningú crec que s'ho plantegi, però també és evident que té l'estabilitat, pot jugar amb l'estabilitat tant com vulgui. Val? Mm. Per tant, jo crec que la idea inicial que van donar els acords entre Partit Socialista, que és hi ha una aliança amb els nacionalistes per anar construint una Espanya plurinacional, això ha de ser el carril de funcionament, que cada vegada que s'apartin o per oportunisme o per praxis, doncs produirà inestabilitat profunda.
Són les 9:42. Anem a canviar de tema, perquè a partir de demà començarà el malson de 5 mesos pels usuaris de Rodalies de Tarragona. 5 línies estaran tallades des de Tarragona fins a Sant Vicenç de Calders per unes obres vinculades al corredor mediterrani. Línies obertes si hi ha algun oient que vol trucar i també compartir amb nosaltres les seves incidències. De seguida ens acompanyarà amb nosaltres el director de Rodalies, Antonio Carmona. Però abans, també a partir de demà, omplir la cistella de la compra serà tensió més car perquè torna l'IVA dels aliments bàsics, és a dir, el pa, l'oli d'oliva, la llet o els ous passaran del 0 al 2% d'IVA. I també ho notarem a l'hora de comprar pasta i olis de llavors, que passaran del 5 al 7,5%. Anem a saludar a aquesta hora l'economista i catedràtic emèrit de la Universitat de Ramon Llull, també col·laborador d'aquest programa, Santiago Núñez Becerra. Bon dia i disculpa per l'espera.
Què tal? Bon dia.
Hem d'esperar, professor, que a partir d'ara els preus dels aliments es disparin molt de preu?
Bueno, aquí hi ha diverses teories. Una teoria diu que sí, que evidentment es notarà, pues, demà mateix a tot arreu. Una altra teoria diu que depèn, anirà per barris, perquè hi haurà botigues, grans superfícies, cadenes de botigues que absorbiran part o tot aquest increment d'IVA, perquè els preus dels aliments, evidentment, ja estan alts, ja són elevats. I hi ha una altra teoria que diu que no, que es notarà molt poc, perquè com ja els preus dels aliments són elevats, l'increment realment és, bueno, bastant reduït.
Però creu que la mesura de baixar l'IVA als aliments realment ha estat efectiva aquests mesos?
Mira, jo el que crec, i això és una cosa que estic dient des de l'any passat, que tal com es va fer aquesta rebaixa de l'IVA i també la rebaixa dels combustibles i tal, en el sistema Café para Todos, que és un sistema molt espanyol, jo crec que ha sigut un error garrafal. Per què? Perquè no té la mateixa incidència aquesta rebaixa o aquestes rebaixes amb una persona que té uns ingressos anuals d'un milió d'euros que a una altra persona que té un ingrés de 25.000. Jo crec que tenien aquestes rebaixes, aquests ajuts, haguessin tingut de ser amb nom, cognoms i adreça postal. Això per una banda. En segon lloc, jo crec que ficant el mateix cabàs una sèrie de productes sense distingir entre la categoria dels productes, crec que és un error. Per exemple, el formatge. El formatge és un bé que ha tingut un IVA del 0% fins avui i a partir de demà tindrà un IVA del 2%. Però, per favor, si recordem, fa un mes i mig a Cabrales es va subhastar un formatge que es va pagar per ell, si no recordo malament, 36.000 euros. És cert que el va comprar un restaurant, però si l'hagués comprat una botiga, aquest formatge, torno a dir, 36.000 euros, 36.000 i pico, eren més de 36.000, hagués tingut un IVA d'un 0%. És a dir, és que és absurd. És a dir, jo crec que aquestes rebaixes haguessin tingut de fer-se per categoria de productes. És a dir, no per totes les rentes igual i tampoc per a tots els productes igual.
Ja. Clar, per tant, és a dir, el que pot passar els propers mesos per això és que tornem a una situació també de butxaques més complicada, però i no sé si el govern espanyol es plantejarà, amb el que està explicant vostè ara mateix, tornar a aplicar aquest tipus de mesura, o això creu que ja no tornarà a passar?
Jo crec que no tornarà a passar per dos motius. Primer, perquè la inflació subjacent clarament està baixant. És a dir, recordem que la inflació subjacent és els preus menys aliments i combustibles. Aliments no processats i combustibles. És a dir, jo crec que a l'estar baixant, clarament la inflació està retrocedint. La prova és que el Banc Central Europeu baixarà els tipus d'interès. Però és que, per altra banda, el govern espanyol necessita recaptar. És a dir, Espanya, que d'això no es parla, s'enfronta a 5 anys molt complicats perquè ha de trobar, i torno a dir trobar, és a dir, no sé com ho farà, però ha de trobar 36.000 milions d'euros per arribar als compromisos que té en Brussel·les amb tema de dèficit i deute. I si això no ho fa, el govern espanyol, això tindrà conseqüències, perquè posarà càstigs, Brussel·les, que poden arribar fins a multes físiques, multes sobre, és a dir, un percentatge del PIB. És a dir, que per una banda, és cert que el govern espanyol té aquesta problemàtica de que el poder adquisitiu dels espanyols no arriba. De tota manera, durant un temps bastant, bueno, en principi bastant temps, no hi ha eleccions, i per altra banda ha de recaptar, perquè ha d'incrementar la recaptació fiscal.
Per cert, professor, ja per acabar, deixem que li fes una pregunta també d'actualitat. Hem vist que l'Euribor ha baixat el 3% per primera vegada des del novembre del 2022. Quina valoració en fa vostè d'això?
Bueno, abans hem comentat la inflació està baixant. Hi ha una línia de pensament que jo crec que és bastant encertada, que diu que anem cap a una que portem una tendència i que anem cap a un lloc en el qual tant la inflació com els tipus d'interès es col·locaran al 2%. Bueno, té bastanta lògica, jo penso que la inflació en principi continuarà baixant. Cuidado, no sé que hi hagi una que passi una brutalitat a l'Orient Mitjà, per exemple, jo que sé, el tancament de l'Estret d'Hormuz o una cosa d'aquestes, no? Llavors sí que evidentment tornaria a disparar-se la inflació, però si no passa una cosa d'aquestes, la inflació anirà baixant suaument i els tipus d'interès també aniran baixant.
Doncs professor Niño Becerra, gràcies per acompanyar-nos, com sempre.
Molt bé.
Que tinguis un bon dia.
Adéu-siau. Igualment, adéu.
Són les 9:49, com dèiem, aquest és un dels temes preocupants, la butxaca. L'altre és que a partir de demà comença aquest malson de 5 mesos pels usuaris de Rodalies a Tarragona. 5 línies estaran tallades des de Tarragona fins a Sant Vicenç de Calders per unes obres vinculades al corredor mediterrani. Anem en directe cap a l'estació de trens de Tarragona. Marc Güell, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com està l'estació i els usuaris a menys de 24 hores perquè comencin aquests talls?
Doncs nervis, perquè tot el dispositiu que s'ha previst per aquest tall que durarà 5 mesos, doncs a partir de demà surti bé. A aquesta hora la veritat és que l'estació està tranquil·la de passatgers. A primera hora del matí és evidentment quan n'hi ha molts més, però a aquesta hora els passatgers també estan inquiets, nerviosos, estudiant les alternatives que hauran de fer a partir de demà. Sí que aquí hi ha pantalles que informen d'aquest tall que afectarà aquestes línies de regionals 13, 14, 15, 16 i també la de Rodalies de Tarragona, la RT2, i a més hi ha personal també de Renfe que avui encara s'estan acabant de formar perquè seran els encarregats d'informar demà de totes les alternatives quan els passatgers vinguin aquí en aquesta estació.
Clar, un dels aspectes que més preocupa sempre en aquests casos és la informació. Els usuaris ara mateix saben què hauran de fer a partir de demà?
Mira, hi ha de tot. Els que han d'agafar el tren cada dia estan al cas i ja s'han estudiat les alternatives. D'altres que venen més esporàdicament o que no estan tan informats, doncs els hem preguntat i no sabien que a partir de demà hi havia aquest tall o bé no els afectava. I els que sí que estaven al cas, en general el que ens diuen és que els inconvenients són molts. Això és el que ens deien.
A mi bastant malament. Me tocarà matinar més i tornar 2 hores més tard a casa. Però bueno, és una ja ho tinc acceptat.
Quina ruta fas?
Jo faig cada dia de la Milla de Mar a Tarragona.
Moltíssim, perquè baixo molt per metges, i llavors pues, tenim unes hores determinades, i el tren pues, hem de perdre moltes hores per a poder anar a les consultes.
Si no tens cotxe, pues, ja estàs com punta nit, no? Aquí a la pròpia ciutat. Llavors crec que seria bo el fet de que Renfe pugui fer alguna coseta més que no sigui tallar tant. Justament han dit que, bueno, que es tenen que adaptar els horaris que hi han posats i no sempre els horaris són bons o no per poder fer vida.
I tenen ben coll avall que la recepta per aquests mesos és la paciència, perquè, com diuen els cartells, estaran així fins almenys el 2 de març del 2025.
Gràcies, Marc.
Fins ara.
Aquesta hora, 9 minuts per les 10, ens acompanya Antonio Carmona, director de Rodalies. Bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
Li sembla bé que obrim telèfons per si hi ha algun oient que vol fer alguna consulta directa, que la puguem resoldre, les incidències?
Que calgui, estem per explicar-nos.
També dir-li en directe.
Tot sigui la informació, tota la informació prèvia que has fet, continuem en aquesta línia sense problema.
Doncs obrim telèfons. 9301-7474 per resoldre qualsevol dubtes amb el director de Rodalies. Avui fil directe amb el director de Rodalies. Per exemple, hi ha alguns oients que ens han fet arribar consultes a través del mòbil. És la consulta de l'Helena.
Jo voldria saber, el cap de setmana, el tren que va de Barcelona a Torredembarra, el motiu és perquè ve un net meu i, clar, ara estic preocupada perquè no sé quin tren pot agafar que pari a Torredembarra. A veure, el dissabte que surti al matí fins a Barcelona i diumenge que surti de Barcelona fins a Torredembarra. Quina freqüència, quin horari?
Si ho sap de memòria, això ara.
Però que els horaris no es tinguin a cap, i la solució global,
sí.
Entre Barcelona i Sant Vicenç de Calders podrà circular en tren i de Sant Vicenç de Calders tindrà un autobús fins a Torredembarra, tant a l'anada com a la tornada. S'ha dissenyat aquell pla tenint en compte que s'han de fer unes obres molt importants pel corredor mediterrani. Sempre que es fan obres, com si les fem a casa, comporta una sèrie de molèsties, i que el que ha treballat Adif, Renfe, Territori i el Ministeri és garantir la mobilitat de les persones, tenint en compte que un servei alternatiu per carretera comporta una molèstia per viatgers. Els primers dies hauran d'agafar aquesta nova rutina. Nosaltres fer seguiment de tot el que funciona i aquelles millores que es puguin implementar, dur-les a terme per tal de rodar aquest pla alternatiu, aquesta reprogramació de serveis que es perllongarà fins al març.
Per tant, qualsevol persona que agafi cada dia el tren per anar a treballar a Tarragona, Barcelona, per exemple, trigarà el mateix?
Sempre que agafes la carretera, un bus alternatiu, un transbordament, suposa un increment de temps de viatge respecte al que és la circulació ferroviària.
Quant de temps calculen, de més?
Al voltant d'uns 30 minuts, però també dependrà de la carretera. Per això és més complicat gestionar. El que hem fet és establir aquest servei alternatiu per carretera, intentant fer que sigui moda carrusel, en el moment que un autobús estigui ple, ja sigui cap a una destinació o a una altra, pugui sortir i així garantir aquesta mobilitat. Hem dissenyat aquest servei alternatiu de tal manera a no col·lapsar la ciutat de Tarragona, per això el que hem fet és dos punts de parada, un a la zona Imperial Tàrraco, per viatgers, origen destinació Tarragona, i a l'estació de Tarragona, la mobilitat és més complicada, el servei per viatgers Torredembarra, Altafulla, i els que tinguin continuïtat en tren. També per la resetxa, en comptes de portar-los a Tarragona, es porten a l'Hospitalet de l'Infant per això, per garantir aquesta mobilitat i que la mobilitat a Tarragona no es vegi tan complicada.
Estem parlant d'unes hores que començaran avui a 11:45 de la nit. Es calcula que afectaran unes 15.000 persones en el seu dia a dia?
Sí, nosaltres hem dissenyat el pla alternatiu per a aquestes 15.000 persones, a part de l'oferta ferroviària R13, R14 i R15, que circularan desviades via baix. S'ha contractat un servei d'autobusos pràcticament per 30 milions d'euros. Estan contemplades més de 600 expedicions diàries per garantir aquesta mobilitat.
Clar, aquest pla haurà de fer segurament també front a possibles incidències. A través de quin canal es podrà seguir informada de tot l'estat del servei, diguéssim, mentre no restableix aquesta normalitat?
A part dels comptes habituals de Rodalies, hem creat un específic @rotobresbarà.
Rotobresbarà.
Exacte. A més, hi ha personal d'informació als punts d'estreportament, hi ha personal d'informació a l'interior dels trens, perquè en tot moment puguem acompanyar el viatger amb el seu desplaçament en situació normal, perquè els primers dies veu alterada la seva rutina diària i si hi ha qualsevol tipus de problemes podré atendre la seva necessitat d'informació.
Quan parlem de 5 mesos, seran 5 mesos estrictes o això es podria allargar?
Aquest cap de setmana s'ha fet una obra al Prat, que han hagut de mobilitzar 170 autobusos entre Barcelona i Gavà. Avui ja està el servei normalitzat. Aquest estiu, unes obres també del corredor mediterrani molt importants. S'ha fet un servei alternatiu per carretera entre Martorell, Castellbisbal i Molins, i es va recuperar el 14 de setembre. Així que els tècnics de DIF són professionals i l'obra, en principi, ha d'acabar el primer cap de setmana de març.
Tenim més consultes directes al director de Rodalies. Per exemple, un altre usuari.
Bon dia, doncs la meva pregunta per al director de Rodalies és si teniu previst reforçar la R13 els diumenges, com s'estava fent fins ara. El tram Lleida-Barcelona els diumenges comptava amb dos horaris, a les 17 i a les 18 hores, sobretot per als estudiants que van cap a la universitat. Ara, presentant i amb els horaris que s'han presentat, doncs no en tenim a aquestes freqüències. Què es planeja fer en aquests casos?
Hem de tenir en compte que s'ha donat una solució global per totes les línies afectades. Estem parlant que s'afecta la R13, R14, R15, R16, R17 i RT2. Davant d'aquesta situació, un tall tan important del que és la circulació entre Sant Vicenç i Tarragona es redissenya tota la programació, entenent que amb l'oferta que es donarà a aquestes línies podrem assumir la demanda de mobilitat de tots els viatgers. S'ha informat prèviament i no estan farem seguiment, i si veiem oportunitats de millora, s'aplicaran el més ràpid possible.
Tenim més oients que truquen al 93017474, per exemple, l'Alejandro, sembla que ha perdut la comunicació, doncs després la recuperarem, des de l'Ametlla de Mar ens trucava i volia parlar del corredor. Clar, tot això, vostè em deia, si hem de millorar, ho farem, millorarem. No, no sé si, clar, en aquest cas, Sant Vicenç de Calders serà el que es convertirà en el hub, no? entre la mobilitat entre Barcelona i Tarragona. L'estació està preparada realment per assumir i distribuir aquesta gran quantitat d'usuaris que apareixeran allà?
S'ha treballat perquè així sigui. El viatger, quan arribi l'anada o l'avinguda cap a Barcelona, serà més senzilla perquè des de diversos orígens el viatger arribarà i agafarà un dels dos trens de Rodalies a l'hora que n'hi ha, o un dels dos regionals, i podrà continuar cap a Barcelona. Quan tornin de Barcelona els viatgers, a Sant Vicenç de Calders s'ha de fer aquesta distribució segons la destinació. Vilaseca, Cambrils, Hospital de l'Infant per la R16, la Salou Port Aventura per la R17, i després els dos punts de Tarragona. Per al viatger origen-destinació Tarragona, a la zona imperial Tarracó, i qui tingui continuïtat en tren, o Torredembarra Altafulla, cap a l'estació.
Hi ha un que també ens pregunta per què això no ho hem fet a l'estiu.
A l'estiu, a les línies regionals, el volum de demanda és encara més gran i faria que el servei alternatiu encara fos molt més complex. Per això s'han buscat dates que minimitzin l'afectació, tenint en compte que són 5 mesos i estem afectant un volum molt important de viatgers. Per això s'ha treballat amb institucions, plataformes, per tal de dissenyar el millor pla i la millor reprogramació possible.
Sara.
Sí, portem molts anys, no?, que els usuaris a Catalunya s'han doncs, queixat d'aquesta falta d'inversió, d'aquesta deixadesa de la infraestructura. És veritat que ara en aquests moments és important saber que això passa perquè s'està invertint en adaptar el túnel de Roda de Barà per al corredor mediterrani, fer més fàcil la fluïdesa de trens de mercaderies, i això repercutirà en teoria també en el de viatgers. I crec que des del punt de vista de l'usuari el que es pot reclamar sobretot és bona informació, no?, que és el que sempre falta, i eficiència del pla alternatiu. Jo li volia fer una pregunta sobre l'eficiència del pla alternatiu, perquè aquestes obres coincideixen també amb d'altres, Martorell, Castellbisbal, i tenint present que pot sortir algun imprevist, perquè aquesta xarxa és veritat que l'infrafinançament que pateix fa que constantment doncs, hi hagin doncs, ensurts i avaries. La pregunta és, aquests 600 viatges diaris que s'han posat com a alternativa per poder suplir el tall fins a Tarragona, si ara hi ha un imprevist, hi ha capacitat per mobilitzar més trajectes alternatius per poder cobrir-ho?
Tenim un pla de contingències que contempla diferents incidències que es poden